juliol, jornada en què vos explicam que milers de persones s'han manifestat a Palma contra la massificació turística sota el lema Mallorca al límit. ...25.000 persones ja han participat, segons la Policia Nacional, 70.000 segons l'organització. Una protesta, però, que ha acabat amb una persona detinguda per desordres, lesions i atemptat i 8 persones ferides lleus, dues d'elles traslladades a l'hospital per mort de les càrregues policials que es produïren a ses voltes. Passa les 10 del vespre, minuts després que llegís el manifest. La Policia Nacional impedia als manifestants accedir al recinte, assegurant que hi havia massa gent i davant d'aquest bloqueig un grup reduït de participants a la manifestació els començà a llançar objectes, fet que va acabar amb les càrregues. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a través de la xarxa social X que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats. Tot d'un ampliar aquesta informació en una jornada, un dia en què hi ha altres notícies destacades. Ha quedat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui.
La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord ahir capvespre. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també de la remuneració de les hores extra.
D'aquí uns minuts en parlarem amb Roberto Serrano d'UGT en un dia en què també estan molt pendents de l'evolució dels incendis forestals a la península.
Els focs de Madrid, Ávila i Toledo evolucionen de manera positiva, però molt lentament. Els incendis, qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones.
També preocupa l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló, que continua actiu i que ja ha arrasat 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 persones. I tot mentre la calor ha afluixat a bona part d'Espanya, unes temperatures, però, que pujaran de nou a partir de demà. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Al llarg d'aquests dies següents tornarem a notar una temperatura en augment. I, de fet, avui ja podrem notar una certa pujada, sobretot a l'interior de Mallorca, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, en el cel tindrem núvols de desenvolupament que ens podran deixar alguns ruixats puntuals entre Mallorca i també a les Pitiüses. I tot això sumat amb aquest cel encara enterbolit a causa del fum dels incendis de la península Ibèrica i també de França. D'altra banda, quant al vent, aquest en conjunt bufarà fluix, tot i que en el sector de Menorca encara bufarà moderada la tramuntana, i això farà que al nord d'aquesta illa predomini la forta maror. Això sí, a recer del vent, sí que tindrem unes condicions marítimes molt més tranquil·les. Ara mateix tenim a les Pitiüses 22 graus a Santa Gertrudis i 24 a Sant Francesc. A Mallorca, 21 graus a Calvià, 22 a Binissalem i 25 a Son Cervera. I a Menorca, 24 graus a Ciutadella i 25 a Sombau.
Gràcies, Pedro. I els esports. El Reial Mallorca comença amb unes bones sensacions la pretemporada a Marbella. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Com anar? Molt bon dia, el Reial Mallorca, que continua amb aquestes bones sensacions en aquesta pretemporada a Marbella, i els nous fitxatges transmeten confiança i ambició amb el projecte de Luis García Fernández. Arnau Tenas, Alex Sala i Antonio Roca es presenten davant dels mitjans i deixen clar que volen ajudar el Mallorca a continuar creixent aquesta temporada. Tadej Pogačar conquereix el seu cinquè Tour de França i Mathieu van der Poel s'adjudica una espectacular darrera etapa. I Esperança Cladera confirma el seu gran moment de forma amb una plata al relleu 4% i un bronze al 200 metres del campionat d'Espanya absolut.
I a l'Espai de la Cultura destacarem avui la inauguració de la 16a edició de l'Atlàntida Film Festival.
Va ser ahir vespre a la Misericòrdia, a Palma. S'hi va estrenar la pel·lícula de Sergei Balear, Forastera, que compta amb la participació d'IB3. Lucía Lanyar és la directora del film.
Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
Han adquirit 50.000 entrades per acudir a la multitud d'actes programats per aquesta setmana al festival.
Són ara les 8 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a hora baixa al centre de Palma contra la massificació turística i sota el lema Mallorca al límit.
On ens trobem? Aquí!
La participació ha estat multitudinària. Segons la Policia Nacional, hi havia 25.000 persones reunides a la plaça d'Espanya en el moment de començar, mentre que l'organització la xifra en 70.000. La protesta, però, ha acabat amb 8 persones ferides a causa de càrregues policials, dues de les quals han estat traslladades amb ferides lleus a l'hospital i una persona detinguda per desordres, lesions i atemptat.
L'incident ha tingut lloc minuts després de llegir-se el manifest a Cervoltes quan la Policia Nacional l'ha impedit als manifestants accedir a aquest indret al·legant que hi havia massa gent. Dani Comas és el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
La Policia Nacional mos va cridar fa dos dies dient que només deixarien entrar 2.000 persones a les voltes quan teníem el permís acceptat de feia temps. Infraestructures, ajuntament, tal, no mos han volgut donar un espai alternatiu. Per tant, hem decidit mantenir aquí. El tema és que han deixat entrar molta menys gent que 2.000 persones i ha quedat tothom en el parc de la mà.
Davant aquest bloqueig, un grup reduït de participants han cridat contra els agents i els han llançat objectes, en major part botelles de plàstic, cosa que ha desencadenat la reacció policial. Els agents han disparat 2 dotzenes de pilotes de goma contra els manifestants. Així ho relatava Albert Alemany, que és un dels manifestants que va resultar ferit.
La policia s'ha posat en plan empenya per veure què passava. He vist que 3 de la Nacional estaven ja començant a replegar un col·lega meu a porrazos i he anat a acollir-la. I en el moment que he anat a acollir-la, porrazo que m'han donat ja en el cap. I m'han acollit per darrere, m'han aconseguit treure d'allà, però estaven ja disparant a les bales de dispersió i tot l'altre i ja no sé massa més, però ha estat un desastre tot, un desastre interior.
El delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha afirmat a la xarxa Socialits que les imatges són inacceptables i que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats. Per part seva, el diputat de Sumar Més al Congrés, Vicent Vidal, feia aquestes declaracions just després de les càrregues.
Evidentment, s'obrirà tot des de la dimissió del delegat de govern a qualsevol mesura més, perquè crec que avui s'ha sobrepassat qualsevol línia que era esperable. És lamentable, han de condemnar l'acció de la Policia Nacional la violència contra la manifestació pacífica. Crec que això no és tolerable, crec que és un abans i un després del que estem acostumats a veure les Illes Balears.
Recordem que la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i 145 entitats ecologistes i socials va en contra del model turístic de les Balears i els seus efectes sobre l'habitatge, la llengua i la cultura pròpies, els recursos naturals i les infraestructures. De fet, fan una crítica directa al govern, afirmant que presumeix de polítiques de contenció, però ignora les demandes socials i exigeixen a la institució que es posin límits clars al turisme de masses.
De fet, durant la lectura del manifest han afirmat que el decreixement turístic és una condició per garantir la pervivència de la llengua i cultura pròpies, l'habitatge lliure i uns serveis públics dignes. Els participants s'han mostrat així de preocupats pel present i el futur de Mallorca.
Bé, a nosaltres ens afecta per el tema de la vivenda, que no podem accedir de manera justa per nosaltres. S'està fent un sistema horrible d'això. I anar pel carrer també ens afecta, no ens sentim com a casa.
Se mos està quedant una Mallorca inhabitable per la gent de classe treballadora, que són la majoria, i també un futur molt fosc per nostres fills, i penso que per responsabilitat social hem de ser aquí.
I ens preocupa un poc quin futur viuran els nostres fills si no fem un canvi avui.
Ja no podem seguir amb aquest estil de vida i hem de canviar, perquè si no és que no quedarà res. I estem farts.
La tercera gran manifestació contra la massificació turística arribava marcada per la polèmica arrel de la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació i també la detenció de 2 persones a Santa Maria per haver fet unes pintades a les façanes de diverses immobiliàries. Això va ser ahir, a Hora Baixa, a Palma, i ara s'ha convocat una nova mobilització a Solla, que serà dia 8 d'agost, sota el lema Solla al límit.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Les arribades de turistes i la pressió humana a les Balears no han aturat d'augmentar des de l'any 2022, primer any de represa del turisme després de la pandèmia. Aquell any, el 2022, visitaran les Balears 16,5 milions de persones. De llavors ençà, cada any el turisme ha superat rècords fins a arribar a la darrera dada, la del 2025, que supera lleugerament els 19 milions. Això és un increment de 2,5 milions de turistes en 3 anys.
I la tendència al creixement continua els primers mesos de l'any amb un increment assoliment de gairebé 146.000 turistes respecte al mateix període de l'any passat, que és un 3% més. Si aquesta tendència es manté, les Balears podrien acabar l'any a prop dels 20 milions de visitants.
Aquestes són les xifres, però què és el que opinen els representants del sector turístic i els experts sobre les polítiques de contenció aplicades per les administracions? I d'Obé, creuen que en general les mesures aplicades van en bona direcció. Són Rafael Duran, el president de Bactur, i Pedro Fiol, el president d'Aviva.
Jo crec que s'està treballant, jo crec que les polítiques doncs van encaminades cap a aquest equilibri, el que passa que és difícil. Al final el que falta és que les polítiques, evidentment, siguin valentes, però també que les polítiques tinguin continuïtat.
Les mesures tal vegada poden ser efectives, però és vera que en aquests moments no podrien dir que hem assolit aquest compromís o repte de contenció.
Macià Blasquez, catedràtic de Geografia de la UIB i membre del GOP, creu que la massificació no s'ha frenat, però afegeix que el problema real no és aquest, sinó la turistificació.
Que fa referència a la mercantilització, a la inflació, a l'encariment, per dir-ho d'una manera més senzilla. No? Per exemple, l'habitatge, que a la gent li resulta difícil arribar a final de mes i ho relacionar amb aquest negoci que té a veure amb el turisme, que té a veure amb les activitats immobiliàries.
Augmenta el nombre de visitants a les Balears, també la població de les illes en 25 anys. De l'any 2000 al 2025 ha passat de gairebé a 846.000 habitants a 1.250.000. Això és un creixement del 47%, percentualment, és el territori de l'Estat on més ha incrementat. Un augment que s'explica per l'elevada immigració exterior.
El nombre creixent de persones arriben a les illes cridades per un model econòmic que necessita una gran quantitat de mà d'obra. Víctor Picó és professor de Geografia a la Universitat de Barcelona.
Ens hem passat una bona frenada i el tema és que aquesta pressió de moment no té visos d'aturar. Les xifres que estan sortint els darrers anys, per fer-nos una idea, ara mateix són tan altes el gener del 2025-26 com ho eren a l'agost, en plena temporada alta, 1997. Per tant, per fer-nos una idea de com ha augmentat en els darrers anys, que és el moment de menor pressió humana, que aquí concebem com una espècie de relaxació o de moment de pausa, realment era el punt àlgid de la pressió fa això, 25-30 anys.
I les conseqüències són més que evidents. La superpoblació n'és una, però també l'augment de la pressió sobre recursos com ara l'energia, l'aigua i el territori.
Deixar de fer qualsevol tipus de promoció turística, reinvertir de manera real els guanys de l'impost de turisme sostenible en polítiques que ajudin a la població d'aquí i no que segueixin dinamitzant el sector turístic i, per exemple, limitar la compra d'edificis i la construcció en terreny rústic.
Per aquest geògraf, turisme i sector immobiliari sempre van de la mà i s'ha de trencar aquest binomi. El seu criteri, corregint els plans territorials i modificant a l'alça les dues quarterades per construir en sòl rústic.
Hem arribat a les 8 i 13 minuts.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara parlam del sector del metall just l'endemà de l'acord assolit in extremis. La patronal i el representant dels treballadors varen arribar en aquest acord ahir cap vespre. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys, també de la remuneració de les hores extres, i suposa la desconvocatòria de la vaga que havia de començar avui. Per parlar-ne, saludant Roberto Serrano, que és responsable de Política Sindical i Negociacions d'UGT. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Després de mesos de negociacions i anunci de vaga, poques hores que començàs aquestes aturades, quins punts vos han fet a aturar les mobilitzacions?
Pues mira, nosotros llevábamos casi 8 meses de negociación. Durante los últimos 2 meses se había visto un bloqueo por parte de la patronal. Y después, sinceramente, de un fin de semana muy intenso en las negociaciones, se nos propuso la última propuesta por parte de la patronal, la cual le pasamos a nuestros delegados presentes en la mesa de negociación y fue aceptada por ellos. Por lo tanto, decidimos convocar la huelga para estos 4 días que empezaba hoy.
Amb l'acord, com milloraran les condicions laborals dels treballadors del metall, tenint en compte que són un sector estratègic que plega electricistes, llanterners, mecànics? Quan començaran els treballadors a notar aquesta millora a la nòmina?
Pues mira, esta nómina la empezarán a notar en el momento que esté publicado el convenio en el BOID. Nosotros ayer firmamos el preacuerdo, ahora hay que tener en cuenta, según el preacuerdo, que en los próximos 15 días tenemos que firmar el convenio. Una vez que se firme el convenio, es presentado a la autoridad laboral y una vez que se publique, que esperamos que sea lo antes posible, ya los trabajadores empezarán a notar. Hay que tener en cuenta que la subida salarial que hemos hecho para el 2026, que es ese 5%, es con carácter retroactivo desde el día 1 de enero, por lo tanto también los trabajadores deberán recibir sus atrasos desde ese día.
En total, però, l'increment salarial és d'un 18%, era l'objectiu inicial dels sindicats, o ha hagut de renunciar a alguna reivindicació?
No, bueno, en principio a nosotros lo que más nos interesaba y lo que llevamos diciendo últimamente es que todos y cada uno de las 39.000 personas trabajadoras del sector de aquí de Baleares notaran la subida salarial en sus nóminas. Hay que en el convenio del metal, en este caso, así como en muchos otros sectores, hay un gran problema, que existen los compensables y los absorbibles, y significa que hay trabajadores que tienen unos pequeños pluses absorbibles, y en el momento de que nosotros pactamos cualquier tipo de subida salarial, estos pluses absorben la subida salarial, ¿vale? Por lo tanto, los trabajadores no notan esas subidas. A nosotros nos hubiera gustado que en esta negociación, y ha sido por lo que hemos estado negociando hasta el último momento, estas subidas que hemos tenido no hubieran sido compensables y absorbibles, pero al final no ha podido ser y hemos tenido que incrementar un poco más la subida, pues para que poco a poco estas subidas acaben con ese tipo de pluses que tienen muchos de los trabajadores dentro del sector.
Sí, com sigui, estan parlant d'un acord que es va tancar ahir capvespre, unes hores abans que començàs aquesta vaga que havia de començar avui mateix. Roberto Serrano, responsable de Política Sindical i Negociacions d'UGT, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio en directe.
Muchas gracias a vosotros y simplemente hacer un apunte y es decir que este convenio demuestra que Baleares no es solo turismo, sino que también es industria y que los trabajadores de este sector se merecían la subida que hemos realizado. Muchas gracias.
Sobre aquest acord també n'ha parlat la patronal, que apunta que simbolitza una solució, 7 mesos de feina entre les parts per maximitzar els recursos de les empreses i també un benefici per a tots.
Així és, en aquest sentit, el president de la Federació de Patronal del Sector del Metall d'aquí de les Balears i també president de l'Institut de Bijuteria de Menorca, Jesús Vidal, apunta la importància de l'acord per fomentar, diu, la indústria a la comunitat i diversificar l'economia.
Felicitamos a todas las partes por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo estable que garantiza la mejora de las condiciones laborales de las personas del sector y al mismo tiempo da estabilidad y resta incertidumbre a las empresas. Para mantener el talento tan necesario para el mantenimiento del tejido industrial de las islas, el cual no solo hemos de mantener, sino además potenciar para contribuir a la diversificación de la economía balear.
L'acord ha costat. El conflicte, de fet, s'havia allargat durant mesos amb negociacions sense entesa al tamit.
I vos parlem ara d'economia. I en concret dels carburants, que encadenen ja setmanes de pujades i s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra a l'Iran i de la tornada de l'IVA als combustibles al 21%. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus durant els pròxims dies i asseguren que s'està contraient el consum del client local. Expliquen que el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha tensat els mercats, però diuen que no hi ha risc de desabastiment.
Dia 1 de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA dels carburants del 21 al 10%. 10% que havia aprovat, ja ho sabeu, el govern central al mes de març per fer front a l'increment dels preus de l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. No obstant això, l'executiu espanyol manté en aquest moment rebaixes fiscals a l'impost especial d'hidrocarburs fins al mes de setembre. Unes ajudes que el president de les estacions de serveis de les Balears, Joan Mayans, considera que són insuficients.
A veure, que el tema fiscal és un tema important, perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que a veure que estem en una situació, o tornem a estar en una situació, a bons preus, per ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini d'aquest conflicte que ja dura mesos.
Això vol dir que amb els preus actuals omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel costa en aquest moment quasi 11 euros més que no fa un any i gairebé 5 euros més que en els vehicles de benzina.
I de bé, per veure si els ciutadans noten a la butxaca l'encariment del preu del combustible anant fins a una estació de servei. El polígon de Son Castelló, Palma, punt, en aquesta hora del matí es concentren molts de vehicles. Hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Què t'han explicat els clients?
Bon dia, doncs. És dilluns i molts conductors aprofiten just abans d'entrar a la feina per omplir els dipòsits dels vehicles. Precisament a una de les benzineres situada a l'entrada del polígon de Sant Castelló són molts els treballadors amb furgonetes i camions que ara mateix s'aturen per posar benzina. Uns clients que asseguren que han notat i molt l'increment dels preus i demanen solucions a les administracions, ja que la insularitat, diuen, agreuja encara més aquesta pujada.
Esperen que se pugui solucionar prest. No sé quina solució pot tenir, però que mos afecta i molt, perquè jo cada 3 dies estic posant benzina i no pot ser aquesta pujada tan alta.
L'any passat van fer una pujadeta, però és que ara, en els preus per exemple, jo vaig a benzina, m'ha pujat una barbaritat. I nosaltres ho notem bastant, perquè quasi cada dia repostam. Que fa molt de quilometratge en l'estiu.
Y luego también me imagino que en plan comunidad pues también habría que mirar un poco que nosotros pagamos todo más caro porque todo viene de fuera. Entonces pagamos a mucha gente. Entonces también ahí habría que mirar de bajar un poquito y yo creo que se quede un precio normal.
I recorden que el preu mitjà del dièsel a les Illes a hores d'ara ronda els 1,85 euros al litre, mentre que la benzina 95 es situa de mitjana sobre els 1,72 euros al litre. Poques setmanes enrere, el dièsel feia una mitjana de 1,68 i la benzina de 1,66.
Gràcies, Lluís. Són ara les 8:23. I abans dels esports, vols volem explicar que el govern estatal pretén endurir les sancions a les empreses que no compleixin amb el 2% de personal amb discapacitat. Fins ara les sancions eren considerades greus i ara seran molt greus, amb multes que poden anar dels 7.000 a més de 200.000 euros.
Sí, perquè aquí a les Illes som la comunitat, de fet, en la taxa més elevada d'inserció laboral de persones amb discapacitat. De fet, el 30% fan feina en aquest moment, tot i que per assegurar-se que totes les empreses arribin al mínim previst segons la llei, el govern estatal cerca ara, com han dit, endurir les sancions. Amb la nova reforma, les multes podran superar els 200.000 euros i fins i tot s'enfrontaran a la pèrdua de subvencions públiques. Carme Muñoz és membre de la Junta Directiva del Comitè Espanyol de Representant de Persones amb Discapacitat a les Illes.
Al voltant del 30% de les persones amb discapacitat que estan censades en aquestes illes estan fent feina amb empreses ordinàries, amb el que això suposa. No? És un tant per cent molt alt si el comparam amb la mitjana estatal, que està en un 27-28%.
Tot perquè les empreses de 50 o de més treballadors estan obligades per llei a reservar almenys un 2% de les places de personal amb una discapacitat igual o superior al 33%. En el cas que no ho compleixin, així se'ls imposen aquestes sancions. Antonio Sánchez és el director de comunicació d'una gran superfície comercial.
Ara mateix tenim més de 30 persones amb diferents discapacitats. Són empleos estables, amb una feina, diguem, més mecànica, més repetitiva, amb una tasca molt, molt dirigida i que sí que és veritat que són contractes de llarga duració.
Ara per ara, la reforma de llei està en procés de tramitació, ja s'ha aprovat al Congrés dels Diputats i ara queda, per tant, ratificar-la al Senat.
Informatiu Matí. Esports.
Passen 25 minuts ara de les 8 del matí, moment ara per la informació dels esports. Cansatam parlant del Reial Mallorca, que comença amb bones sensacions la pretemporada a Marbella. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, un Reial Mallorca que continua amb aquesta preparació del nou curs a l'estada de pretemporada a Marbella. Després de la victòria per 3-0 contra l'Alfater, l'equip va tenir lliure i hora baixa. La jornada va estar marcada pel Media Day, amb el protagonisme dels tres nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sà i Antonio Roca, que es mostraran il·lusionats amb el nou projecte i coincidiran a assenyalar que l'objectiu és ajudar l'equip a continuar creixent aquesta temporada. Ens informa des de Marbella el nostre company José Peña. Bon dia.
Molt bon dia. Després que Luis García Fernández donés lliure l'hora baixa d'ahir als seus futbolistes, avui la plantilla del Reial Mallorca torna per feines a les instal·lacions del Marbella Football Center. Segon dia de treball, on estarem atents a la progressió d'Arnau Puigmal, que ahir es va quedar fora l'únic futbolista que no es va exercitar a les ordres del tècnic asturià per unes molèsties del bessó. Posteriorment, en aquesta segona sessió d'entrenament, avui passarà pels micròfons d'IB3 Martin Valiant, capità i baluard de l'equip, en qui esperam poder-ho reposar absolutament tot, tant del descens consumat fa ja un parell de mesos com del prometedor i esperançador projecte que Martin de ben segur liderarà al costat de molts altres per intentar retornar al Reial Mallorca aquesta temporada a primera divisió.
Moltes gràcies, José Peña. Sentim ara els protagonistes del Media Day del Reial Mallorca. Els tres nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, coincideixen que l'objectiu és ajudar l'equip. Escoltant per aquest ordre el porter català i el mitja punta mallorquí.
He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges, i res, intentarem pues, guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
I el nou projecte del Reial Mallorca té al capdavant Luis García Fernández, el tècnic, que és una de les grans referències del vestidor, i els seus nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, destaquen la confiança que els transmet i la il·lusió en què afronta aquesta nova etapa.
Ahir amb en Luis vam fer un entrenament introductori que les sensacions van ser molt bones, jo molt content. El que digui ell anirà a missa, el que digui el míster igual, i res, les sensacions amb els altres porters, pues, de moment superbé.
És un perfil d'entrenador que s'adapta muy bien a mi estilo de juego y creo que eso fue una de las cosas que hicieron convencerme para estar aquí. Y ya te digo, al final, pues un poquito todo, al final cuando hablas con él, pues te convence.
Pues una persona propera, que té les coses clares, a l'hora de jugar, pues m'agrada perquè t'obliga a ser atrevit, a entendre el joc i m'agrada. Sabent també com planteja, pues, el joc i tal, pues et dona una tranquil·litat, el conec i m'agrada.
I per cert, la continuïtat de Jan Virgili continua sent una de les grans incògnites d'aquest estiu. I ha acabat el Tour de França 2026 amb emoció fins al darrer metre. Mathieu van der Poel s'ha adjudicat la darrera etapa després d'imposar-se a la foto finish a Tadej Pogacar, amb qui havia protagonitzat l'escapada decisiva a la classificació general. Cap sorpresa, Pogacar conquereix el seu cinquè Tour de França, mentre que Remco Evenepoel acaba segon i el mexicà Isaac del Toro ha completat el podi. I excel·lent cap de setmana per al ciclisme balear. El Campionat d'Espanya de pista disputat a València, la selecció de les Illes ha sumat 10 medalles. Per altra banda, l'atletisme balear també deixa bones notícies aquest cap de setmana. Esperança Cladera ha tornat a pujar al podi del Campionat d'Espanya absolut, disputat a Màlaga. La velocista de Muros ha penjat la medalla de plata amb el relleu 4 per 100 metres i el bronze als 200 metres i es confirma una imatge més entre les grans referències de la velocitat estatal. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara són les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns, pendents avui de les reaccions socials i polítiques a les càrregues policials d'ahir per al final de la multitudinària manifestació contra la massificació a Palma.
Un episodi que ha acabat amb una persona detinguda per desordres, lesions i atemptat i 8 ferits lleus. L'incident va tenir lloc a les 10 del vespre, minut després que es llegís el manifest. La Policia Nacional va impedir a alguns manifestants accedir a les voltes perquè aleguen que hi havia massa gent. Aquests els varen llançar objectes, fet que va desencadenar les càrregues policials. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a través de la xarxa Social X que demanarà les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats.
I ha quedat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui.
La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord ahir vespre. El pacte suposa un augment salarial del 18% acumulat en 4 anys i també la remuneració de les hores extra.
I a les 8:45 5 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. Un dels darrers vestigis del franquisme que queda a Menorca s'eliminarà en els pròxims mesos. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El monòlit de la plaça Esplanada de Maó ha estat inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. Inaugurat el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sollevat, ocupa un espai preeminent de la ciutat. El Ministeri de Defensa ara disposarà de 6 mesos per retirar-lo.
I a Eivissa, els sindicats demanen als empresaris pitiusos que compleixin amb els protocols existents per altes temperatures i que els actualitzin amb les onades de calor que vivim. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Asseguren els sindicats que cada dia reben trucades per baixes de treballadors que pateixen marejos, vòmits i cops de calor i que les queixes del personal que fa feina al carrer per les extremes condicions laborals en aquestes onades de calor són constants. Exigeixen als empresaris que informin als seus treballadors sobre els símptomes derivats de patir un excés de calor i com han de procedir en aquests casos.
I a Mallorca, l'increment de la pressió humana a l'estiu es nota especialment als hospitals. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Segons els sindicats, a Son Llàtzer i a l'Hospital d'Inca, les urgències sempre estan col·lapsades, mentre que l'atenció primària es nota sobretot en aquells centres de salut de zones turístiques o costaneres com Sóller o Alcúdia.
I dediquem ara la segona entrevista de l'informatiu a l'impacte de l'increment dels preus en les persones vulnerables.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Venim explicant durant aquest informatiu l'escalada del conflicte al Pròxim Orient incrementa la inestabilitat en els mercats. Els incidents a l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran han disparat de nou el preu del petroli. De fet, en les darreres setmanes el combustible s'han encarit un 10% i la previsió és que ho continuïn fent. Igual que els carburants, els preus dels aliments també es veuen amenaçats per la incertesa en aquest enclavament estratègic. Precisament, qui més nota la inestabilitat en els mercats són les persones vulnerables. L'entitat Mallorca Sense Fam fa més de 15 anys que dona aliments a les famílies que més ho necessiten. Per aprofundir en aquesta qüestió, saludam Joan Martorell, vicepresident i responsable de comunicació de l'ONG. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran s'han reprès un fet que ha encarit el preu dels combustibles i que estem que pugui afectar de nou a la cistella de la compra. Quines perspectives teniu a l'entitat?
De moment, per seguir atenent a les famílies que tenim, tot i que rebem ajuda de grans superfícies i, a més d'això, pues, hem fet una bona gestió en quant a lo que és tema de compres d'aliments i, de moment, d'aquí a final d'any no podem tenir problemes per l'adquisició dels aliments que entregam a les famílies.
Quina és la situació actual pel que fa a les persones que ajudeu? Quines dades destacaríeu d'aquest primer semestre?
Pues mira, destacaríem que el que és referent al total de persones ateses fins dia 30 de juny, la diferència és molt petita, són unes 1.000 i pico de persones, i això és degut a que hem notat ja des d'agost de l'any passat que les famílies de més de 4 i 5 i 6 membres pues, pràcticament han desaparegut del que és el conjunt i col·lectiu de beneficiaris. Per altra part, el que són famílies d'un membre sol, és a dir, han augmentat considerablement, d'aquí que tinguem una diferència en quant a lo que és el número de persones. El número de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar de que estem dins ja la temporada turística i, en teoria, pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris i que realment pues, no poden atendre-se necessitats per l'adquisició d'aliments, no?
Uh-huh. Estem en plena temporada turística. Canvia la demanda d'ajuda a l'estiu respecte de l'hivern?
Pues, pot ser que en l'hivern augmenti entre un 10 i un 20%, però avui dia de l'estiu de l'any passat a l'estiu d'enguany pràcticament estem en les mateixes dades.
Uh-huh. I en aquestes dades ajudeu també a treballadors que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes?
Sí, clar, és un nombre important de famílies que així i tot tenguent feina i tenguent sou i tal, doncs clar, és que no arriben. Vull dir, fa uns anys tal vegada podríem dir que la majoria de famílies que teníem eren famílies immigrants que acabaven d'arribar i que no podien. Ara no és aquesta la situació. La situació és gent que té feina, però que no pot atendre tota la necessitat de la seva família, i més si tenen infants. No? D'aquí que nosaltres des de fa prop de 15 anys tenim un programa que és alimentació de 0 a 24 mesos per poder ajudar aquelles famílies que tenen nens, que sabem que els dos primers anys és quan els aliments per a aquest col·lectiu són més cars. No?
I ja per darrera pregunta, com ho pot fer una persona per col·laborar amb la vostra entitat?
Pues mira, li agrairíem que entrés a la nostra pàgina web, que és mallorcasensefam.org, i allà, independentment de que trobaràs les memòries nostres del que hem fet aquests darrers 15 anys, pues tindràs la possibilitat de poder-se fer o soci o bé donant puntual per ajudar a Mallorca Sense Fam.
I doncs bé, aquesta és la manera, no?, per ajudar l'entitat sí. Mallorca Sense Fam, una entitat que fa més de 15 anys que dona aliments a les famílies que més ho necessiten. Avui han volgut fer balanç de tot el que han fet en aquests primers mesos de l'any i també els anys anteriors. Joan Martorell, vicepresident de l'entitat, gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb aquesta entrevista m'ha arribat a les 8:37. Ara continuem amb la darrera hora de l'evolució dels incendis forestals a la península. Uns focs que evolucionen de manera positiva, això sí, molt lentament, són els grans incendis forestals que afecten la serra oest de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i de Toledo. Els incendis qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones. Està previst que demà dimarts el Consell de Ministres les declari zones greument afectades per una emergència de protecció civil.
De fet, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha destacat que els equips d'extinció afronten hores molt complexes, però assegura que alguns focus ja estan controlats.
Nuestra principal preocupación y prioridad siempre es salvar vidas, garantizar la vida de la gente, defender los núcleos poblacionales y, por supuesto, también atacar y luchar contra los incendios en este caso.
Milloren lentament aquests incendis, però preocupa el de la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua actiu i que ja ha arrasat 6.500 hectàrees amb un perímetre de 48 quilòmetres i que ha obligat a desallotjar 16.000 persones.
Es preveu que s'estabilitzi en els pròxims dies per la millora de les condicions meteorològiques i el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha destacat la col·laboració entre les administracions i els equips d'extinció.
Estamos hablando de más de 400 efectivos y a lo largo del día han colaborado 25 medios aéreos. Quiero poner también en valor la colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Administración General del Estado, las Diputaciones Provinciales y todos los ayuntamientos.
El president del govern central, Pedro Sánchez, té previst desplaçar-se avui a Castelló seguint amb la ronda de visites als centres de comandament per conèixer de primera mà l'evolució dels operatius d'extinció.
Aquí a les Illes, a Mallorca, aquesta nit ha quedat extingit l'incendi forestal que ha cremat 0,32 hectàrees de pinar a Cala Murada, al municipi de Manacor.
El foc ha obligat a desplegar 3 mitjans aeris, 20 bombers forestals i 3 agents de medi ambient. L'incendi va començar a les 4:30 del capvespre i es va extingir passades les les 8 i 20. En tot moment va ser considerat de gravetat potencial zero, és a dir, sense perill per a les persones ni per als habitatges.
Mentrestant, a França, Bordeus està en màxima alerta per l'avança també dels incendis al sud-oest del país. El foc de la Gironda és el més preocupant després d'haver arrasat 42.000 hectàrees i d'haver hagut d'evacuar 220.000 persones que no podran tornar a casa seva a curt termini fins que l'incendi estigui perimetrat. Avui matí, el president francès Emmanuel Macron presidirà un gabinet de crisi per abordar els focs als quals s'afronta el país.
El fum d'aquests incendis del sud de França ha arribat a Menorca, transportat pel vent de tramuntana. Aquest diumenge el cel menorquí s'ha cobert de fum i ha causat en alguns indrets poca visibilitat i olor de cremat. Els bombers han tranquil·litzat, això sí, a la població, i els han explicat que l'origen d'aquest fenomen és que no hi ha cap incendi a l'illa.
Són ara les 8:40. Fem una pausa. Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
fa... Fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan
anem a
vacances?
Com quan
anem
a vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah,
sí.
Que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I la Policia Nacional ha detingut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i de corrupció de menors. La investigació es va iniciar ara fa dues setmanes després que la mare d'un adolescent denunciés haver trobat al telèfon del seu fill un vídeo en què un adult es masturbava durant una videotelefonada.
Segons la denúncia, tots dos s'havien conegut dies abans a la plaça Espanya. Els agents varen identificar ràpidament el presumpte autor i el varen detenir. La investigació continua ara oberta per esclarir si podria haver més víctimes.
La Policia Nacional també ha detingut quatre persones per un intent de violació a domicili a la platja de Palma. Els detinguts havien aprofitat que el propietari estava de vacances per accedir a l'habitatge. Els fets es varen produir dimarts passat quan el 091 va rebre una telefonada de part d'una dona que alertava que una persona intentava accedir al domicili.
La sorpresa se la varen endur els agents quan, en arribar al lloc dels fets, varen comprovar que la persona que intentava entrar en l'habitatge era el propietari legítim. Els agents varen notificar que la porta d'accés estava forçada, també faltava mobiliari i altres objectes personals. El sistema d'alarma i seguretat estava desactivat i els agents procedirien a la detenció de les quatre persones que havien accedit a l'habitatge com a autors del delicte.
I ha mort Joana Maria Socias Camacho, catedràtica de Dret Administratiu i vicedegana de la Facultat de Dret de la UIB. Era una de les juristes més destacades de les Balears en matèria d'urbanisme, de turisme i de medi ambient.
Socias va iniciar la seva carrera a la UIB l'any 1996 i entre el 2007 i el 2011 va ser directora general durant el govern d'Antic. La comunitat universitària i el rector de la UIB, Jaume Carot, han expressat el seu condol i han traslladat el seu suport a la família i als companys de Socias.
I pel que fa a altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional, el judici pel cas Kitchen quedarà aquesta setmana vist per a sentència una vegada que les defenses exposin els seus informes finals.
L'exministre de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el que va ser el seu número 2, Francisco Martínez, han negat haver ordenat la posada en marxa de l'operatiu d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, si bé Fernández Díaz acusa Martínez d'haver manipulat els missatges de text que l'impliquen en l'operatiu.
I ha estat detingut una persona per un tirotatge a Seattle, al nord-est dels Estats Units, que deixa també múltiples víctimes, algunes mortals.
La regidora de la ciutat, això sí, no ha especificat el nombre de morts ni tampoc el de persones ferides. La policia de Seattle ha informat, això sí, quan comentaven que hi ha diverses víctimes.
I l'Iran ha anunciat avanços en les converses tècniques amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz enmig dels intents de Teheran d'imposar taxes als vaixells que travessin aquest enclavament estratègic.
Mentrestant, el país persa ha informat que intercanvia missatges amb amb els Estats Units, però recalca que la seva prioritat és defensar la integritat territorial i protegir el seu poble.
I tot mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat també una gran autopista de 1.000 quilòmetres que connectarà el Marroc amb la zona ocupada del Sàhara Occidental. Amb aquest punt de la crònica internacional arribem a les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'increment de la pressió humana a l'estiu es nota especialment als hospitals. Segons els sindicats, a Son Llàtzer i a l'Hospital d'Inca, les urgències sempre estan colbassades, mentre que l'atenció primària es nota sobretot en aquells centres de salut de zones turístiques o costaneres, com Sóller o Alcúdia. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, quan retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de polígono en Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. Ja a la via de cintura, davant les complicacions habituals, a l'altura del carrer Aragó, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Sóller i a l'altura de Setúbler en sentit Andratx. I a lo que són les restes principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això fa pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, la gran afluència de turistes durant l'estiu suposa un repte per als serveis públics que han d'afrontar més demanda. Un dels àmbits on això es mostra de forma més evident és el sanitari. La pressió sobre els hospitals i centres d'atenció primària augmenta. Ja, per exemple, a l'agost arriben el doble de turistes internacionals que habitants hi ha. En concret, en aquest mes d'agost del 2025 n'arribaren més de 2,5 milions, quan a les Balears hi havia 1.250.000 habitants, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Segons expliquen els sindicats, a Son Llàtzer i a l'Hospital Comarcal d'Inca, les urgències sempre estan col·lapsades i a Son Espases constantment tenen uns 70 pacients pendents d'ingrés. També lamenten que la sanitat privada no és aliena a això, ja que tampoc no es cobreixen les vacances i disminueixen les prestacions. Així ho explica Miguel Lázaro, és el president del sindicat de metges Cimeval.
Lo primero que se satura, evidentemente, son urgencias, ¿no? Urgencias que con los trabajadores, con los profesionales que hay, bueno, hacen milagros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a pesar de que hay, por ejemplo, en Sonllàtzer hay un déficit de médicos en urgencias, cosa que, evidentemente, es un tema que también recae mucho, ¿no? Pues a veces en las esperas puede haber. Y por otra parte, también en la sobrecarga que tienen los médicos.
Els sindicats també apunten que es veu afectada l'atenció primària, especialment en aquells centres de salut de zones turístiques o costaneres, com Sóller o Alcúdia.
Tampoc es alia aquesta situació el 061, que veu com augmenta la feina que tenen per intoxicacions etíliques, baralles, accidents de trànsit i cops de calor. L'alt cost de la vida en general i de l'habitatge en particular dificulta que hi hagi infermeres que vulguin venir a fer la temporada a les illes per cobrir vacances. Però no només això, perquè cada vegada més professionals opten per deixar el seu lloc de feina i cercar altres destinacions. Erlina Vijande és del sindicat HCE aquí a Balears.
El problema que nos encontramos ahora es que ya tenemos fuga de enfermeras a la península. Ya se están yendo en cuanto hay un concurso de traslados. Ya directamente están renunciando a los contratos, a las interinidades, porque no pueden renovar el alquiler de la vivienda. La vida en sí es mucho más cara. Entonces, al final, tenemos un verdadero problema y tiene que haber una solución. Y la solución pasa por mejorar las condiciones económicas.
Miguel Lázaro de Simeval proposa directament destinar sanitat a part de l'ecotaxa per poder millorar el servei.
Una forma de generar recursos econòmics seria un poco de esta parte que yo hablo de ecotaxa sanitaria, que no sería una ecotaxa nueva, sería parte de la ecotaxa turística también, puesto que se consume más recursos sanitarios, también dedicarla para poder, digamos, mejorar e incentivar el que haya todos los médicos que se necesitan, ¿no?
En conjunt, els sindicats afirmen que, donada les condicions actuals, l'augment de la pressió que pateix el sistema sanitari durant l'estiu acaba repercutint en un empitjorament de la qualitat del servei oferit.
Canviem de qüestió. La manifestació d'ahir a Palma contra la massificació i el model turístic actual han evidenciat com per tercer any consecutiu la sensació de saturació i el consegüent malestar és prou important per fer sortir al carrer milers de persones. Però què pensen d'aquesta situació els turistes que es visiten?
Els micròfons d'IB3 en reconeixen que són conscients que el territori a una illa és més reduït i limitat i que això fa que hi hagi més concentració de gent a les zones més visitades. Per això, alguns dels visitants consideren que són els governs els que s'han de fer càrrec d'aquesta situació perquè tothom, i no només els que viuen directament del turisme, se'n puguin beneficiar dels profits econòmics que deixa aquesta activitat a Mallorca. Són les que escoltarem ara, les paraules d'alguns turistes que passegen aquests dies pel centre de Palma.
Lo entiendo por una parte la gente que resida en el lugar donde se produce esa concentración, porque claro, la vida no es tranquila así, ¿sabes?, con esa masificación, pero también hay que entender la gente que viene de fuera.
People living here, they need to take a stand.
La gent d'aquí s'ha de manifestar, fer saber al govern que es necessiten normatives, els entenc, doncs.
I understand them.
Yo pienso que España vive el turismo y hay que seguir manteniéndolo. Sí que hay que controlarlos un poco, pero bueno, hay que aceptar a todo el mundo.
I les pluges d'ahir que van caure sobretot al nord, al ponent i la cara nord de la Serra Tramuntana, on es van registrar les acumulacions més elevades, van provocar retards i cancel·lacions a l'aeroport de Sant Joan.
Tot i que les precipitacions no han estat gaire abundants, la intensitat i, sobretot, la tempesta elèctrica sí que han provocat incidències en l'operativa de l'aeroport de Palma. Aproximadament el 85% dels vols se n'han vist afectats i 35 moviments s'han cancel·lat. Així ho han indicat els panells informatius durant tot el diumenge, amb retards mitjans d'una hora. Els taulells de les aerolínies eren plens de gent afectada que reclamava una solució o una alternativa de vol.
Bueno, nosaltres el destí final era Portugal, el que passa que havien de passar per Sevilla. Retards continuats i ara quan finalment m'ho han donat una porta, diuen que el vol està cancel·lat.
Vamos de vacaciones, sí. Vale, ahora he mirado y está retrasado. Sí, así que tenemos que esperar y adaptarnos.
Ho sabem, però el nostre vol era a les 2 i ara surt que és a les 12 del vespre. Llavors no sabem què fer, demà hi ha feina, no sé. I les pantalles ara comencen a estar en vermell, cancel·lades, i encara fa més por això.
Si avui heu de volar, se recomana als passatgers consultar amb antelació la informació del vol.
Més qüestions. Durant la temporada d'estiu es reforça també el control sobre les activitats nàutiques. El Servei de Vigilància del Govern ha desplegat un operatiu a Porto Colom i el resultat han estat 9 inspeccions d'aixecament i 5 actes per possibles irregularitats. L'actuació s'ha centrat a detectar el lloguer il·legal d'embarcacions i assegurar el compliment de les normatives de fondeig.
El Servei de Vigilància, Inspecció i Control del Govern disposa de 22 embarcacions que actuen arreu de les illes. L'objectiu és controlar el lloguer i regular embarcacions per combatre l'intrusisme, també protegir l'espai natural i reforçar la seguretat, així com informar, prevenir i sensibilitzar els usuaris de la mà. El govern recorda que els ciutadans també poden comunicar possibles irregularitats a través del correu electrònic del servei.
En successos, la Policia Nacional ha detingut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i corrupció de menors. La investigació es va iniciar fa 2 setmanes després que la mare d'un adolescent denunciés haver trobat al telèfon del seu fill un vídeo en què un adult es masturbava.
Segons la denúncia, tots dos s'havien conegut dies abans a la plaça d'Espanya. Els agents varen identificar ràpidament el presumpte autor i el varen detenir. La investigació continua oberta per esclarir si podria haver més víctimes.
D'altra banda, també han detingut 4 persones per intent de violació d'un domicili a la platja de Palma. Els detinguts havien aprofitat que el propietari era de vacacions per accedir a l'habitatge. Els fets es van produir dimarts passat, quan el 091 va rebre una telefonada de part d'una dona que alertava que una persona intentava accedir al domicili.
La sorpresa se la varen endur els agents quan, en arribar al lloc dels fets, comprovaren que la persona que intentava entrar a l'habitatge era el legítim propietari. Els agents varen notificar que la porta d'accés estava forçada. També faltava mobiliari i altres objectes personals. El sistema d'alarma i seguretat estava desactivat. Els agents detingueren les 4 persones que havien accedit a l'habitatge com a autors del delicte.
D'aquesta manera arribem a les 8:55. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Encara amb la recta final de l'informatiu matí amb la cultura.
Ayer me pasé la tarde borrando todas tus fotos. Las risas, los viajes, los besos.
Comença l'edició de l'Atlàntida Film Fest més ambiciosa de la història enguany, que el festival arriba als 16 anys de trajectòria a Mallorca. Anita es va inaugurar amb la projecció de la pel·lícula de segell balear Forastera. Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir als nombrosos actes programats per aquesta setmana. L'epicentre va ser a la Misericòrdia, que s'ha engalanat per acollir la inauguració avui amb el concert de la Bienquerida, que ara sentiu de fons, una de les figures més destacades del pop independent espanyol, i la projecció de Moda Mary, una de les propostes cinematogràfiques més esperades. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, hi ha propostes d'arreu, però també propostes fetes a Can Nostre, perquè el festival té ben clar que en aquesta 16a edició la seva mirada és ben oberta al món, però no oblida tampoc el que es fa aquí, el talent balear. De fet, són 7 cintes balears i 3 curts amb la participació d'aquesta casa d'IB3. Una d'aquestes pel·lícules és Forastera, que va servir per inaugurar la gala amb el protagonisme de la directora mallorquina Lucía Leñar, guardonada al Festival Internacional de Toronto.
Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
En aquesta mateixa vetllada es va fer lliurament del Premi Illa de Cinema a Rafael Ruiz. Sabeu, la persona que durant anys va pintar a mà els cartells que anunciaven les estrenes a les façanes dels cinemes de ciutat. El compositor Alexander Desplat, l'actor Gael García Bernal, l'actriu Trin Dilholm rebran enguany el reconeixement dels Master of Cinema, un dels guardons més prestigiosos d'aquest festival. Tot això en una setmana plena d'actes, amb més d'un centenar de projeccions de pel·lícules, 25 concerts, 18 conferències, fins diumenge, quan tindrà lloc l'acte de clausura. Jaume Ripoll és el director del festival.
La nova confirmació de com el talent balear és capaç de conquerir el món. Un any memorable per talent balear, no res millor començar amb una pel·lícula que va guanyar el Premi a la Crítica en el festival més important que hi ha a Canadà, que és el de Toronto.
Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir als nombrosos actes programats per aquesta setmana.
Com dèiem, a més, en aquestes produccions, aquestes 50.000 entrades, aquest interès que ha generat un any més al Festival Atlàntida i destaca amb força la presència del talent balear. Fins a 30 cintes són produccions de les illes, destacant, per exemple, el film La Carn, que trenca el format documental, el du al límit. L'artista Lluís Garau és el protagonista d'un projecte que s'endinsa en l'addicció a la pantalla, centrat en el sexe virtual a través de l'aplicació de contactes aleatoris. Una aplicació que, respectant l'anonimat dels usuaris, Garau feia servir en directe damunt l'escenari. Joan Porcel és el director d'aquesta pel·lícula.
He estat davant d'una webcam durant 4 anys, no? Llavors el pas en el cine també ha estat bastant orgànic per aquesta exposició, no? Jo primer m'he exposat a Charles Roulette i després m'he exposat a la càmera de cine. Llavors crec que això ha aconseguit que la interpretació sigui molt natural i molt senzilla, saps? I crec que això és el potencial.
Aquesta cinta profunda, valenta, arriscada també, i que ha rebut nombrosos premis, convida a la reflexió. Cinema europeu des de Mallorca, que interpel·la tota una generació a escala global construïda a internet. Lluís Garau, actor.
volgut portar bastant a l'extrem la idea de la connexió virtual entre persones. En el nostre cas, el personatge que encarna el Lluís és incapaç de relacionar-se d'una altra manera i acaba generant una autèntica addicció per l'atenció, per el desig, per la relació, sempre a través de la pantalla.
Avui, en tots aquests dies, tota aquesta desfilada de cinema, de música, ens espera un nom propi destacat, el de John Wilson, però també d'aquí fins diumenge desfilaran Fernando Trueba i el cap de setmana, diumenge, a la clausura, Javier Bardem, Victoria Luengo. Tot això, com dèiem, aquest Atlàntida Film Fest que comença enguany de Bondaveres aquest dilluns, a la primera jornada, podríem dir, laboral d'aquesta 16a edició del festival.
I on també hi haurà un concert d'aquests quiescos d'Almara, la Bien Querida, amb els quals arribarem a les 9. Sonarà a les 9 repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns, un dia que han començat fent-nos ressò de les reaccions a les càrregues policials registrades ahir vespre durant la multitudinària manifestació contra la massificació turística a Palma. Un episodi que ha deixat una persona detinguda i al Manco 8 ferits lleus. La plataforma Menys Turisme, Més Vida anuncia una acció col·lectiva contra la repressió.
El portaveu de l'entitat, Dani Comas, ha condemnat l'actuació policial que va marcar el final de la protesta. Els enfrontaments es varen produir quan els agents varen impedir l'accés dels manifestants al recinte de Cervoltes per al·leguen manca de capacitat. Tot i els organitzadors, varen intentar rebaixar la tensió i llegir el manifest al Parc de la Mal. Les càrregues policials no varen aturar. Avui, Comas fa una crida a tots els afectats i anuncia accions col·lectives.
De moment tenim confirmats més d'una desena de ferits. I estic demanant a tots els ferits que no ens hagin contactat encara que ho facin per això, per dues recompte i per intentar moure una acció col·lectiva.